el plaer de que ens acompanyi Jordi Camins, que és un gran excursionista, descobridor, curador de glaceres, en diríem així. Oi que sí? Procura, però és clar, no tot estava a la seva mà. I ha fet dret a la Universitat de Barcelona i màster tècnic per l'Institut d'Estudis Superiors Econòmics i d'Assegurances, però la seva vocació ha estat l'estudi de l'impacte del canvi climàtic a l'alta muntanya. Col·labora en programes internacionals en matèria de glaciars i especialment amb la Universitat de Saragossa en el seguiment i estudi de les glaceres del Pirineu Aragonès. Alpinista, esquiador i observador glaciòleg, ha participat en ascensions i expedicions de muntanya a Europa, Àsia, Àfrica, Amèrica. És autor de diverses publicacions sobre les glaceres, a més de fer cicles de conferències divulgatives sobre els efectes del canvi climàtic a les glaceres, alertant especialment als Pirineus, als Alps, a l'Antàrtida o la Patagònia. Va ser premiat per la seva trajectòria a favor del medi ambient l'any 2012 i li donem les gràcies per ser avui amb nosaltres i guiar-nos per aquest univers, a la vegada tan conegut i tan desconegut, com és el massís de Montserrat. Aprofito per felicitar les Pasqües a tothom i esperem trobar-nos el 18 d'abril i que no ens hagi fet mal a Mona. Gràcies.
Bona tarda. Si no em sentiu, em renyeu i procurarem apropar una mica més el micro. Bé, gràcies per convidar-me a la vostra aula. Gràcies per la vostra assistència, els que esteu a l'altra sala i em veieu en diferit o en directe, però no tan a prop també, moltes gràcies per assistir i moltes gràcies per la presentació. I és probable que vosaltres us hagueu plantejat de dir una persona que estudia temes de glaciologia per què ens parlarà avui de Montserrat, si a Montserrat de glaceres realment no n'hi ha, no? I teniu tota la raó del món. Bé, quan es va al món de la muntanya, quan es va, doncs, tal com esmentava la presentació, a fer observacions de glaceres a diferents indrets del planeta, l'Himalai, els Andes, a moltíssims llocs, una de les coses interessantíssimes és el contacte amb les persones que viuen en aquests indrets, no? Tan interessant com que realment conviure amb el poble xerpa o conviure amb els kirguisos, els uigurs o els patans, els pastuns o els talibans, quan es podien anar en aquell sector, doncs et reporta a la manera que vivia la gent a la muntanya aquí fa 200 anys. Per tant, és un museu, aquests indrets són un museu actiu viu. I fent xerrades a les aules de diferents indrets, doncs parlàvem de grans muntanyes, mites, divinitats, en determinades conferències, i sempre jo hi posava una pinzelladeta de Montserrat, que és una gran petita muntanya que tenim a prop nostra, i això a la gent li interessava i li agradava molt. I aquest va ser el motiu que em va fer decidir, doncs, a preparar específicament, doncs, una xerrada sobre Montserrat, que la vaig titular Montserrat, un univers al cor de Catalunya, tal com vosaltres veureu ara. És complexa fer una xerrada sobre Montserrat perquè tots coneixem un aspecte concret de Montserrat, però en desconeixem molts altres. I per tant, probablement a algú el tema li agradarà molt, a algú no tant, perquè esperava una cosa diferent. De totes maneres, el que espero és que compartim una estona agradable, i segur que compartint una estona agradable alguna cosa nova aprendrem i algun coneixement enriquidor tindrem. Fixeu-vos que Montserrat està en un indret on fa uns 50 milions d'anys, gairebé res, existia el que s'anomenava el continent balear, que abarcava tot aquest sector de Catalunya, més el mar Mediterrani, fins a les illes Balears. Aquí realment aquest continent era un continent muntanyós i aquest sector on ara tenim Montserrat, hi havia la desembocadura d'un riu important que baixava d'aquest sector muntanyós. Com a comparativa, per posar-vos una similitud, us poso el delta de l'Ebre. Realment era un indret molt semblant al delta de l'Ebre, on molts sediments es reunien en aquest sector, còdols i sediments que realment aportava el riu des de totes les zones del continent. En aquest sector on hi havia el delta, posteriorment, doncs, al cap dintre d'aquest període d'entre 50 i 46 milions d'anys, es va produir uns moviments geològics que van fer que realment tots aquests sediments que hi havia en aquest sector junt amb els còdols s'alcessin a gran altitud i formessin el que ara són, el que ara és pròpiament dita, la muntanya de Montserrat. Va ser posteriorment, més endavant, des de que fa aquests 50 milions fins ara, que els diferents elements climàtics, els agents erosionadors, com el vent, la pluja, la neu, les glaçades, han anat moldejant tot aquest paisatge, convertint-lo en aquestes agulles que avui coneixem de Montserrat. I el seu origen doncs, és aquest. Si us fixeu, si aneu a Montserrat, es veu perfectament a qualsevol indret que vosaltres... qualsevol racó que us escapeu de la muntanya de Montserrat, aquests còdols arrodonits, que si us fixeu sembla que estiguin encimentats amb unes sorres i amb unes argiles, però que en molts indrets inclús nosaltres podem tibar i arrencar el còdol, i si veieu indrets erosionats veureu ben bé la forma del còdol arrencat doncs, i moltes restes de molts còdols que l'erosió va arrossegant muntanya avall. Doncs aquest és l'origen doncs, de la muntanya, aquest delta amb aquests còdols que hi havia fa aquests 50 milions d'anys. A quina alçada es va elevar el massís? Doncs bé, el punt més alt és Sant Jeroni, que he vist que amb una sortida que feu que posa que els més valents pujareu a Sant Jeroni, doncs bé, els que no ho conegueu, doncs Sant Jeroni és un indret molt bonic de Montserrat. És el punt més alt, a 1.236 metres d'alçada, i coincideix en aquest sector, en aquest punt de Sant Jeroni, coincideixen les tres comarques que envolten el massís, la comarca de l'Anoia, la comarca del Bages i la comarca del Baix Llobregat. I és el punt més elevat de totes tres comarques, just aquí, en el cim de Sant Jeroni, el punt més alt de Montserrat. Si nosaltres l'observem des de l'aire, veiem que el massís té només 10 quilòmetres de llargada, per uns 5 quilòmetres d'ample i un perímetre una mica el·líptic del voltant d'uns 25 quilòmetres. I és sorprenent que en aquest petit espai, en aquest petit espai envoltat de civilització, aquí teniu Collbató, el Bruc, de zones agrícoles per tot arreu, realment la fauna, la flora hagi aconseguit sobreviure fins al moment actual. I no només això, sinó que aquí tenim, com deia en el títol de la xerrada, un univers. Per què un univers? Perquè Montserrat, en el fons, és tot. La paraula univers vol dir tot. Montserrat és geologia, com heu vist, Montserrat és prehistòria, Montserrat és història, Montserrat és fe i religió, Montserrat és comunitat religiosa, Montserrat és cultura, dintre la cultura és arquitectura, és escultura, és pintura, és tot el que vulgueu, és biblioteca monàstica, és Escolania de Montserrat i moltes coses més. Per exemple, Montserrat és Catalunya, Montserrat és patriotisme i Montserrat és, Montserrat és, Montserrat és, Montserrat és. Podríem allargar-ho fins a l'infinit. Per això ho titulo com un tot, com un univers que per descomptat en una hora no podrem explicar amb la seva totalitat. I què és el cor de Catalunya? Bé, és evident, molta gent en diferents indrets presumeixen que són el cor de Catalunya. Bé, Montserrat és pràcticament el cor de Catalunya. Per tant, un univers al cor de Catalunya. I fa aquests milions d'anys que parlàvem, encara que ens sembli estrany, a Montserrat hi vivien éssers com aquest que veieu aquí, que és el Dinotherium. Dinotherium, que en llatí vol dir bèstia terrible, que és un proboscidi de la família dels elefants que arribava a tenir 5 metres d'alçada i els mascles adults arribaven a pesar 14 tones. Vol dir que eren uns animals respectables. Fixeu-vos els seus ullals, que només són en la part inferior, no se sap ben bé perquè els tenien així, però es pensa que era per arrencar les escorces dels arbres i alimentar-se doncs, d'aquest tipus de vegetació. Bé, avui realment no ho trobaríem, tot i que fòssils d'aquestes espècies de fauna d'aquella època s'han trobat a tota Europa, Euràsia i inclús a Àfrica. Però els teníem a Montserrat. Només per posar-vos un altre exemple, tenim el Dicerorhinus etruscus, que era una espècie de rinoceró de clima temperat, que també vivia en aquest sector de Montserrat. Avui dia és una espècie que està extingida i el més semblant que trobem encara doncs, en aquell espècimint que hi havia llavors és el rinoceró de Sumatra, que sí que encara existeix en aquells sectors d'Àsia. Doncs bé, imagineu-vos passejar per Montserrat i trobar-vos doncs, aquesta fauna, que és impensable que realment doncs, a nosaltres ens dona la impressió que això no podia existir, però realment ha existit el nostre paisatge i probablement és molt desconegut. També l'home primitiu i el Neandertal va ocupar les coves de Montserrat, especialment la cova gran, la cova freda, on s'han trobat restes de tot tipus d'elements prehistòrics, i més endavant, no només el Neandertal, sinó que ja doncs, l'home més modern, fa uns 35.000 anys, doncs, realment ocupava aquests indrets. I amb totes aquestes restes s'han trobat petxines treballades que realment poden indicar o que aquests habitants de Montserrat de fa 35.000 anys arribaven a la costa, es desplaçaven fins a la costa. Realment penseu que la costa en aquell moment, el mar estava a uns 120 metres a un nivell inferior a l'actual. Per tant, era una mica més lluny de la distància que tenim ara entre Montserrat i la costa. I si ells no hi anaven, doncs d'alguna manera el que feien era compartir, intercanviar elements amb altres poblacions que sí que realment eren a la costa. Punxons del Neolític Antic se n'han trobat a diversos indrets i hi ha una cultura prehistòrica montserratina que és la de la ceràmica cardial, que està individualitzada i identificada amb aquest tipus de ceràmica de fa uns 5.000 anys i que realment és típica i exclusiva doncs, del sector de l'home primitiu que vivia en aquest sector de Montserrat. Vol dir que hem dit que era prehistòria Montserrat, una mica de prehistòria és la que hem vist fins a aquest moment. Bé, aquí veieu el monestir de Ripoll. El monestir de Ripoll, en definitiva, és l'origen de Montserrat en quant a la seva evolució actual. Per què? Bé, em fa una mica de vergonya parlar d'història perquè teniu una presidenta que en sap tant que probablement faré una mica el ridícul. Però bé, quatre coses d'història sí que us vull comentar i dir-vos que en principi Gifel Pilós el que va fer va ser conquerir els àrabs aproximadament a l'any 1875 tot aquest sector que envoltava Montserrat. I el primer document que estem en relació al Montserrat actual, per dir-ho d'alguna manera, és una donació que el propi Gifel Pilós va fer al monestir de Ripoll de la muntanya de Montserrat i algunes de les seves ermites dintre aquell territori que ell havia conquerit. Això, si no recordo malament, va ser al voltant de l'any 888, va ser quan es va fer aquesta donació al monestir de Ripoll. Només un apunt històric, recordeu que Gifel Pilós, que això no té res a veure amb Montserrat, sinó que és aquell comte que en una batalla contra els normands va caure ferit, el rei Franc va mullar amb els seus dits la sang i va tenir l'origen de les quatre barres catalanes sobre l'escut. No és que tingui a veure amb Montserrat, però sí amb el personatge que va fer la donació a Montserrat. Va fer la donació a Ripoll del sector de Montserrat. Bé, en aquella època ja existia un monestir, el monestir de Santa Cecília, que és anterior al que és el monestir de Montserrat. Quan l'abat Oliva va voler posar una comunitat a Montserrat, realment no hi va haver una bona entesa i l'abat Oliva va decidir doncs, muntar doncs, la comunitat en aquest indret, independentment doncs, del monestir de Santa Cecília, que també recentment s'ha arreglat i que el podeu anar a visitar doncs, si aneu en aquest sector. I el nucli? Quin és el nucli de Montserrat? Doncs bé, el nucli és la Moreneta, com sabeu. La Moreneta, que doncs, és una escultura d'uns 95 centímetres d'alçada. Podeu veure que a la mà dreta hi té una esfera que representa l'univers i a la mà esquerra hi té el nen Jesús. I el nen Jesús també a la mà, té a la mà dreta, la té en senyal de benedicció, que aquí no la veieu perquè queda amagat per l'univers de la Mare de Déu. I a la mà esquerra també hi té una esfera en forma de pinya que significa més o menys la fecunditat i la vida eterna. Això és la significació que tenen. Quina característica específica té la Moreneta? Doncs bé, precisament això, que és una Mare de Déu negra. Sabeu que n'hi ha d'altres, per exemple, la Mare de Déu de Lluc, la patrona de Mallorca, també és negra, o la Virgen de la Candelària, la patrona de les Illes Canàries, que també és una verge negra. En el cas de Montserrat, sabeu que la llegenda diu que el color negre de la Mare de Déu prové de, dels ciris, les llànties, que en l'antiga ermita romànica que hi havia, doncs el fum que generava allà, doncs sí, una part té aquest origen i l'altra és senzillament una degradació del vernís que hi ha posat a la imatge, doncs, que d'alguna manera és com una oxidació d'aquest vernís que junt amb el tema dels ciris i les llànties conjuntament fa que la Mare de Déu sigui una verge negra. Sabeu que diu la llegenda que es va trobar aproximadament a l'any 880, tot i que això no és exacte, en una cova, que va voler ser traslladada a Manresa pel bisbe i que realment doncs, la Mare de Déu sembla que va voler quedar-se en aquest indret i el bisbe va decidir doncs, que es quedés a Montserrat i no es va poder fer el transport perquè teòricament pesava massa. Bé, Montserrat és un indret que com en totes les religions busquen un indret tranquil, un indret solitari, un indret que realment convidi a la meditació, convidi a l'oració, i a pesar del xivarri que nosaltres hi sentim quan anem a Montserrat, sobretot si anem a ple dia, doncs ple de turistes i ple de persones que volem tots visitar l'indret, realment si vosaltres hi aneu a les 8 del matí o us hi quedeu a les 8 del vespre, és un indret que convida a la meditació i convida a la tranquil·litat, perquè és un lloc absolutament pacífic, sense sorolls, i que realment doncs, és un lloc perfectament escollit doncs, per aquesta finalitat. Si ara veiem tal com és el monestir, des de, per exemple, aquí està aquesta fotografia és des del camí de Sant Joan a Sant Jeroni, i veiem una fotografia semblant de fa una mica més de 100 anys, doncs no existeix massa diferència. En aquest darrer període, el que és l'estructura fonamental del monestir, ja existia, i existia de molt abans, però les diferències doncs, són realment poques. Arquitectura, escultura, hem dit que Montserrat és tot això, i aquí hi hauria molt per explicar, però potser correspon a altres especialistes doncs, parlar-vos d'arquitectura i escultura. A mi un indret que realment m'agrada molt de Montserrat, un racó que m'agrada és el Cambril de la Mare de Déu. I el Cambril de la Mare de Déu, jo he trobat molta gent que no sap, i per això ho comentem, per qui no ho sàpiga, que realment l'arquitecte Antoni Gaudí va dirigir les obres durant molt temps doncs, d'aquest Cambril de la Mare de Déu de Montserrat. Probablement un fet que molts no teniu coneixement. Bé, Montserrat les ha passat molt negres, moltes vegades. I potser l'època on pitjor va passar va ser durant la Guerra del Francès, durant la invasió napoleònica. Durant la invasió napoleònica, Montserrat va ser, tot el monestir en si, va ser cremat, va ser dinamitat dues vegades, va ser destruït totalment dues vegades per les tropes napoleòniques. I posteriorment, el que és la invasió napoleònica, a més va venir l'etapa de la desamortització de Mendizábal i l'eliminació de totes les ordres religioses, amb la qual cosa va tornar a ser incendiat i saquejat una altra vegada tot el monestir. Sabeu que el poble català sempre ha tingut un especial interès en Montserrat i realment les aportacions econòmiques més la col·laboració amb el propi treball de moltíssima gent, de moltíssims catalans, va fer que ja en aquella època i també en èpoques anteriors Montserrat ràpidament agafés de nou el ritme quan la comunitat religiosa s'hi va tornar a assentar i realment es reparés i es reconstruís de nou. Aquesta imatge que veieu és de 1858, uns 14 anys després de que la comunitat religiosa hi tornés, però fixeu-vos que poc més de 20 anys de diferència, aquí teniu el 1880, com ja hi ha una reconstrucció doncs, que es nota molt. 20 anys eren molt poc temps en aquella època en què tot es feia a mà, però realment podeu veure la diferència doncs, en aquests 20 anys. El 1880, que és any que també se celebrava teòricament el mil·lenari de la troballa de la Mare de Déu de Montserrat. I un any després el papa Lleó XIII doncs, va donar l'autorització perquè la Mare de Déu de Montserrat fos coronada com a patrona de Catalunya, que va ser l'any 1881. Bé, doncs aquí podeu veure tal com era el 1880 en aquest mil·lenari, ja una mica Montserrat construït. Aquí teniu el portal actual, que hi passareu i que heu passat mil vegades i que hi tornareu a passar, doncs aquest portal ja existia doncs, des de fa molt temps, és el que hi havia tal com veieu en aquesta fotografia de finals del segle XIX, i on podeu veure, per exemple, doncs, aquests carros plens de materials de construcció en què doncs, continuaven rehabilitant i continuaven reconstruint el monestir. Aquí en teniu una imatge des de la font del portal, la placeta on ara tenim doncs, els barets, aquella placeta on s'inicien les escales per pujar doncs, cap a Sant Jeroni, per exemple, o cap al Rosari Monumental, doncs bé, aquí teníeu per on s'entrava doncs, cap a Montserrat el que és la porta originària. Si entrem cap a l'interior, que perfectament també ho coneixeu, aproximadament on tenim els serveis, els lavabos en l'actualitat, abans d'arribar a la plaça, aquí, aquesta és una fotografia del 1880 també, aquí el 1857 es va habilitar tot aquest edifici per fonda. I a partir d'aquí, a la fonda és on es feien totes les celebracions importants doncs, del sector de Montserrat, la inauguració, per exemple, del Cremallera es va celebrar en aquest indret, doncs, va ser un lloc característic. Més endavant, ja el 1907, a principis del segle XX, va ser una societat, era un lloc pròsper, i va ser una societat qui se'n va fer càrrec i ja es va convertir en comptes de la fonda en el gran cafè-restaurant, com veieu, com veureu ara. Aquí es podia dinar en aquella època a la planta baixa per 4 pessetes, a principis del segle XX, i si volíeu més luxe i anàveu al primer pis, doncs entre 6-7 pessetes doncs, es podia dinar en aquest indret, doncs, amb vistes millors. Això sí, sempre el precepte era el primer i es menjava de dejuni si realment tocava. Tot i que es podia triar la carta, realment doncs, es mantenia lògicament tal com corresponia. Fixeu-vos aquí que a principis de segle hi ha la tartraneta aparcada, molt curiós, i que ja realment en aquella època doncs, cridava l'atenció a molts viatgers. Fixeu-vos, el restaurant del Monasterio de Parelló i Busquets, establecimiento abierto todo el año, situación y belleza únicas, i oficines a la plaça de Catalunya de Barcelona amb un telèfon de reserves, pràcticament. I estem parlant de l'any 1910. Realment hi havia ja un interès important. Més endavant doncs, aquesta fonda que, com us he comentat, es va fundar l'any 1857 i el 1910 va passar a ser aquest restaurant, doncs ja s'hi aparcaven vehicles, bicicletes, podeu veure aquí bicicletes aparcades, en fi, que sempre va estar doncs, l'indret, tal com us esmentava, de totes les celebracions que es feien a Montserrat. Tot i els saquejos que hi va haver, es van poder mantenir algunes obres d'art que existien, però realment molt poques, i va ser un recull posterior que es va poder anar d'alguna manera omplint aquest magatzem museu que ja hi havia, fixeu-vos, el mil·lenari de la troballa de la Mare de Déu, el 1880, ja s'acumulaven aquí doncs, tota una sèrie d'elements per exposar posteriorment, vol dir que aquest interès cultural va renéixer de nou una altra vegada per convertir-se doncs, en el museu actual que tots coneixeu i doncs, que és ric amb una diversitat d'elements doncs, que s'hi conserven. A mi és un lloc, tal com ha quedat, que és un lloc que m'agrada moltíssim també. Fixeu-vos que es va conservar, això és una imatge de finals del segle XIX, una part de l'ala del claustre gòtic, l'única que es va salvar de totes aquestes dinamites... M'heu entès, no?
Sí.
Molt bé. Doncs especialment es va dinamitar doncs, a l'època napoleònica i es va conservar aquesta ala, fixeu-vos en una font, en aquest sector que tenim aquí, una font que hi havia i que realment doncs, ara arreglada doncs, és aquest racó també tan bonic que tenim actualment a Montserrat. Doncs bé, la resta que en va quedar després de tots aquests processos del segle XIX i d'aquestes de les guerres i de les destruccions, doncs s'ha convertit en aquest altre racó tan bonic que tenim a Montserrat. Us he comentat de la biblioteca monàstica, també en parlaré poc de biblioteques perquè també faria el ridícul, però realment és una de les biblioteques importants que tenim a Catalunya, que guarda doncs, multitud de llibres i de cultura antiga doncs, de totes les disciplines que hi havia en aquelles èpoques. I fixeu-vos que tornem a anar al 1858, en aquella primera imatge de degradació que us he posat, per veure, hem vist més o menys uns 20 anys després com ha anat evolucionant, i ara veiem mig segle, a principis del segle XIX, ja com realment havia evolucionat Montserrat de tal manera la reconstrucció, que inclús ja hi tenim el cremallera, com podeu veure. El cremallera, que ara el veurem, que es va inaugurar l'any 1892, 100 anys abans dels Jocs Olímpics de Barcelona. 100 anys abans dels Jocs Olímpics de Barcelona hi havia un tren cremallera a Montserrat. Fixeu-vos en aquest element que es veu aquí, tenim el claustre, podeu veure, no sé si el veieu bé, aquest element ara el veurem en detall, que és el moment a la Immaculada, que es va inaugurar l'any 1904, ara no hi és. A mi em recorda sempre, tot i que aquest té uns treballs molt millors, em recorda a Lourdes, a l'esplanada de Lourdes, on hi ha també Notre Dame de Lourdes, allà en el centre posat, doncs sempre me l'he imaginat un indret de semblants característiques. Un tema que ara no veiem, l'or dels monjos. Avui dia crec que només algun monjo ben bé allò té el seu raconet per fer-hi les seves cosetes, però abans l'autoabastiment del monestir en part era a partir de l'or dels monjos. Aquí el veiem amb neu i sense neu, a principis del segle XX realment continuaven treballant aquest sector de la terra per poder-hi viure. I aquí teniu aquest monument que veiem a la Immaculada, vol dir que esteu situats en el lloc, més o menys a la plaça que tenim l'entrada cap a la basílica, i això és d'alguna manera l'antiga plaça de les Pageses. Els llocs, aquí teniu les Pageses, tal com avui dia es continuen venent productes de proximitat, entre cometes, en aquell sector. En aquella època podeu veure tots els cistells que hi havia aquí, la mel que es venia, i potser la diferència que a mi m'agrada molt i em crida molt l'atenció, la forma de vestir relativament elegant d'aquestes persones de camp que venien els diumenges a vendre aquí. Bé, i després em crida molt l'atenció com vestia la gent de ciutat, no? Aquestes senyores amb aquests parasols, d'alguna manera, i especialment els nens, que pobrets, ja me'ls imagino sense embrutar-se, no? Allà a Montserrat amb aquests vestits blancs i aquests barrets, és realment complicat. Aquesta és una fotografia també de principis del segle XX, entre el 1910 i 1913. Vol dir que la plaça de les Pageses existia des de molt temps d'enrere i continua més o menys existint ara. El bisbató escolar, ja sabeu, l'escolania, també l'escolania, si podeu convidar, no sé si ho heu fet, algú que hagi estat escolar a l'escolania, expliquen unes coses interessantíssimes. Només esmentau-se de l'escolania, que realment és el conservatori o l'escola de música més antiga d'Europa, que prové del segle XIII. Per tant, és un element formidable que es manté i que es conserva a Montserrat. Bé, el bisbató escolar és un alumne de primer curs que s'escull democràticament entre tots els seus companys. Bé, aquí en teniu un nen d'ell, el bisbató escolar i els seus oficials, entre cometes, els seus companys. Aquesta és una imatge que no se sap ben bé entre el 1913 i el 1916, per recordar-nos que existeix com a mínim l'escolania de Montserrat. Bé, històricament hi ha una altra data important, molt recent, que és la festa d'entronització de la Mare de Déu, que va ser el Dia de la Verge de Montserrat de 1947, que es va aprofitar l'acte per fer un acte de reivindicació catalanista després de la Guerra Civil Espanyola, i que realment es va agrupar una multitud de gent que, diuen les cròniques, que eren entre 70 i 100.000 persones. Ja sabeu que amb això de les manifestacions el nombre és sempre dubtós, però el que sí és clar és que si es parla de 70.000 o 100.000 persones, realment va ser un èxit rotund la crida que hi va haver en aquell moment. Hi havia, lògicament, les autoritats franquistes, els ministres, tots els bisbes de Catalunya, i realment el ministre d'Assumptes Exteriors va fer el seu parlament, i mentre ell feia el seu parlament en castellà, lògicament, tothom cantava el Virolai. Tothom cantava el Virolai, el Rosa d'Abril, perquè probablement molts recordareu que el Rosa d'Abril era, en substitució dels segadors, que estava prohibit, era l'himne de Catalunya en aquella època. Per tant, va ser una manifestació de catalanisme, potser la primera massiva després de la Guerra Civil Espanyola. Per tant, hem dit abans que una de tantes coses d'aquest univers montserratí és país, és Catalunya, és reivindicació, tot el que vulgueu afegir-hi. Hi va haver una cosa molt, molt curiosa en el dia que es va produir aquesta festa de l'entronització, que és que aquí a sobre Montserrat tenim aquestes agulles que probablement tots heu vist. Aquest és el sector de les Magdalenes, aquí tenim l'ermita de Santa Magdalena, aquí darrere, i aquí tindríem doncs, l'escala de Jacob, la que puja cap al cel, aquella escala dreta que està aquí dintre en aquest sector. Doncs bé, aquí tenim una agulla que és el gorro frigi o la gorra frígia, que l'haureu sentit anomenar. Doncs bé, aquí en aquest sector es va desplegar una senyera aquell dia, que realment la policia franquista doncs, en aquell moment no va tenir capacitat doncs, de treure. Resultat, s'hi va estar tot el dia i al cap de pocs dies el pobre governador civil de Barcelona doncs, va ser destituït, com és molt lògic, no? Potser és un fet anecdòtic. Bé, parlant del gorro frigi i de la gorra frígia, hi ha qui diu, tot i que no se'n té certesa absoluta, que el gorro frigi o la gorra frígia pot ser l'origen de la barretina catalana. D'on ve el gorro frigi? Per què aquest nom, la gorra frígia o el gorro frigi? Bé, té origen en l'època romana. Els romans, vosaltres sabeu que era una societat complexa, on hi havia els ciutadans romans, on hi havia els esclaus i on hi havia els lliberts. Lliberts, hi havia moltes classes diferents de lliberts, però bàsicament els lliberts eren homes lliures que havien obtingut la llibertat a partir de l'esclavitud i els seus amos, els seus senyors, els havien donat la llibertat. El signe distintiu que ells portaven com a homes lliures era el gorro frigi, la gorra frígia. Per tant, el gorro frigi és un símbol de llibertat i sembla que com a símbol de llibertat és l'origen de la barretina catalana. No sé si ho coneixíeu. Doncs bé, ja sabeu que on pot tenir l'origen la barretina catalana. També el gorro frigi es va portar durant la Revolució Francesa, els revolucionaris francesos, també el portaven a la Guerra d'Independència Americana, doncs la gent doncs, que va lluitar per la independència portaven també el gorro frigi. Vol dir que bé, ara quan aneu a Montserrat i veieu el gorro frigi, podeu pensar en la senyera, podeu pensar en el governador civil que es va quedar sense feina, o podeu pensar en la barretina catalana, el que creieu més convenient. Com s'hi accedia a Montserrat? Bé, de moltes maneres, però un dels indrets que es va ara assenyalar com que s'accedia a Montserrat és el camí vell de Collbató, el camí de les Bateries. S'anomena camí de les Bateries perquè en aquest sector de la muntanya, passat el torrent de la Font Freda, que se'n diu, doncs s'instal·laven bateries a la Guerra del Francès, a la Guerra d'Independència, canons, en aquest sector, perquè dominaven tot el sector del Llobregat. I diu, mira, hi ha un lletrero que diu, durant l'any 2009 s'ha recuperat i restaurat l'inici de l'antic camí de Collbató al monestir. Jo l'utilitzo molt, aquest camí, per anar a la muntanya. Va ser un dels principals accessos que utilitzaven els peregrins per pujar a Montserrat. Antigament, a Collbató, existia un servei de cavalleria per transportar els fidels al santuari. Els romeus, que venien des de Barcelona, agafaven una tartrana a Martorell que costava 6 rals per seient i un cop a Collbató llogaven un cavall per 8 rals, el qual en 2 hores els deixava al monestir. Déu-n'hi-do com devia arribar el culet al monestir de Montserrat després de... Bé, actualment segueix sent un camí molt concorregut, jo hi vaig molt perquè és un indret que a partir d'aquí el desnivell és relatiu, fins a dalt dels cims, però especialment des de Collbató no tens l'aglomeració de gent doncs, per sortir, sinó que realment si vols anar al monestir vas i si vas a la muntanya doncs no en tens necessitat. No? És un dels punts de sortida en aquest sector que faig sovint. Des del sector de Monistrol també s'hi accedia i més o menys doncs, aquesta senyora amb el culet li devia passar el mateix de les que anaven per l'altra banda. No? Curiós doncs, el veure que era dur pujar a Montserrat i fer un peregrinatge. Avui dia amb el Barça es fan tantes bestieses també que no sé si era més dur abans ara perquè la gent busca tots els martiris per pujar a Montserrat de la manera que sigui. Bé, les senyores amb els seus parasols, altres a cavall, a peu, aquests eren els accessos. I realment el que realment va revolucionar l'anada de gent a Montserrat va ser l'octubre del 1892 la inauguració del tren cremallera. Hem dit que Montserrat és un univers i hem dit que Montserrat també és enginyeria. en aquella època construir un tren cremallera a la muntanya de Montserrat, doncs a finals del segle XIX, realment té la seva importància, té la seva importància. I aquí, doncs mira, aquí teniu el cavall Bernat, que després en parlarem, doncs aquí teniu l'estació de Monistrol Vila i teniu ben bé un punt on tothom esperava fer fotografies, que era el túnel dels Apòstols, que queda ben bé a sota d'on ara hi ha el gran self-service, el gran restaurant, a sota mateix hi ha el túnel dels Apòstols, que segueix existint i per aquí passa el cremallera actual també. Doncs bé, si ho mireu, doncs aquest era el punt on s'aturaven i on realment aquí es feien la fotografia de record en aquell moment. Bé, aquí teniu diferents convois que arriben a Montserrat, per si no us havíeu situat bé alguns, aquí teniu la gorra frígia, el gorro frigi, ben bé, que es veu des del monestir, Sant Joan és en aquest sector d'aquí a l'esquerra, el funicular de Sant Joan, cap aquí a l'esquerra, i el de la Santa Cova, que baixa cap a aquesta banda d'aquí també a l'esquerra. Bé, i aquí doncs amb una infraestructura molt correcta, amb tres indrets doncs per tres convois diferents, vol dir que realment al segle XIX realment havien fet un tema doncs molt interessant en quant al que és el cremallera de Montserrat, que realment va obrir les portes de bat a bat al turisme i a la peregrinació doncs i a l'èxit del santuari econòmic i de públic i amb tots els aspectes. Penseu que tota aquesta enginyeria del cremallera de Montserrat es va utilitzar 30 anys després per la construcció del cremallera de Núria. Tota l'experiència del cremallera de Montserrat es va utilitzar a Núria amb unes característiques diferents, de més alta muntanya, però realment pràcticament doncs, es va aprofitar tots els coneixements que hi havia a Montserrat en aquell moment. Lògicament hi havia de treballar molta gent en aquest cremallera perquè el tema de la meteorologia i climatologia causava doncs, molts danys, causava desprendiments, i això és molt curiós perquè aquesta gent treballant a mans, treballant amb carretons i a pic i pala, avui dia, per exemple, si anem als Andes, existeixen alguns indrets amb trens en aquests sectors de muntanya que ho veus idènticament com veus això, que és una fotografia de l'any 1900 aproximadament, doncs és idèntic avui, 120 anys més tard, està passant el mateix en altres indrets del món. Què li va passar amb el cremallera? Probablement recordareu o heu llegit que doncs, el dia de la festa major de Monistrol, el dia 25 de juliol del 1953, doncs realment quan econòmicament les coses ja no anaven massa bé, pel cremallera de Montserrat va patir un greu accident on hi van haver 8 morts, 100 ferits i realment també una explosió de solidaritat com aquestes que acostumem a tenir a Catalunya, de gent que van anar a donar sang pels ferits en aquell indret de Monistrol doncs per aquest accident greu que hi va haver. Un tren cremallera va començar a marxar enrere, va impactar contra un segon cremallera que pujava i així doncs de diferent manera, fins que un comboi que pujava més a la part final, el que va ser el conductor, se'n va donar compte, es va aturar, va començar a tirar marxa enrere i quan els altres combois el van atrapar els van anar frenant. I gràcies a això doncs, no es va produir un accident de característiques més importants. Entre cometes, només va existir doncs, 8 morts i va haver en aquell dramàtic accident. I a partir d'aquí ja sabeu, va ser el declivi final del cremallera de Montserrat, que com sabeu ha estat mig segle sense funcionar, que es va tancar i que no l'hem pogut doncs, utilitzar durant molt temps. Aquí veieu algunes de les imatges de l'impacte i d'aquell accident que va existir. Com a totes les empreses, el cremallera també hi ha la fotografia dels treballadors. Sabeu, això antigament ho heu vist en moltes fotografies antigues, no sé si aquí també en aquest indret que estem hi ha alguna fotografia antiga de la gent que hi treballava. Però bé, aquí hi ha tots els personatges i es feien les fotografies amb totes les seves eines i probablement algú dels que esteu aquí recordareu un personatge interessantíssim o uns personatges interessantíssims que era el guardaagulles i el gosset del guardaagulles. Us en recordeu? Però si no, molts no us en recordàveu del gosset del guardaagulles. Sí? Molt bé, doncs aquí teniu el gosset del guardaagulles que sabeu que doncs, va ser un personatge doncs, durant molt temps molt característic i que probablement quan nosaltres érem nens doncs ens ho passàvem molt bé. Durant tot el període en què va funcionar el cremallera, des del 1892 fins a meitat del segle XX, doncs hi van haver 7 homes que van fer de guardagulles i 20 gossets van ocupar, doncs, van ocupar aquesta posició. Potser el més famós de tots va ser aquest que diu "Me llamo Bobby", no sé si, que jo estic segur que amb les propinetes que devia rebre d'alguna manera devien compensar, m'imagino, la pobra nòmina que devia tenir el guardagulles, doncs, en aquell moment, i devia suposar, doncs, una ajuda molt important. Bé, el gosset del guardagulles, doncs, un personatge important, doncs, que, i nostàlgic, que tenim a Montserrat. Bé, ja sabeu que a inicis del present segle, a finals del segle passat, es va començar a fer tota una infraestructura nova pel cremallera, i que realment, doncs, a partir del 2003 tenim el nou cremallera de Monistrol a Montserrat, doncs, pertany als Ferrocarrils de la Generalitat i doncs, amb unes condicions molt bones. I només fer una petita reflexió, que l'hem fet a totes moltes vegades, però no és mai de més, i és que amb la a la nostra generació, la de tots vosaltres, la meva, hem passat del gosset del guardagulles a comprar, doncs, els bitllets amb màquines automàtiques i, doncs, i a tenir els cartells en castellà, perquè estava prohibit en català, a tenir-los en català i en anglès. I això és el que és avui dia Montserrat. Una només, la nostra generació. És molt poc temps, això. Una generació amb aquest salt realment tan important que hi havia. Bé, un altre element important de Montserrat, doncs, ja sabeu que és l'Aeri del Riu. L'Aeri del Riu, que es va inaugurar l'any 1930, per tant, 38 anys després del cremallera. Hi ha una cosa molt curiosa a l'Aeri del Riu, que buscant aquestes fotografies per fer aquesta xerrada en el moment que ho vaig fer, vaig adonar de que res és infinit, però hi ha empreses que realment conviuen al llarg de molt temps, perquè aquí hi havia una publicitat de la Lejía Conejo. Si aneu al súper, em sembla que encara la trobeu actualment. Doncs bé, és curiós, no?, que en aquella època, doncs, ja existia aquesta empresa i que realment, doncs, hi ha la publicitat aquí. Bé, també va ser una obra d'enginyeria important. Aquí teniu funicular aèreo de Montserrat, màxima economia, en fi, es feia publicitat perquè realment, doncs, realment era una novetat. I aquí teniu funicular aèreo de Montserrat, duració del trajecte 6 minuts, de Barcelona a Montserrat en 80 minuts en combinació amb els ferrocarrils catalanes. Anada i tornada, 8 pessetes amb 60 cèntims. Més les 4 pessetes del dinar, si volíeu. Això sí, si volíeu. Bé, temes curiosos. Actualment segueix en funcionament, lògicament adaptat a les mesures de seguretat actuals, però l'estructura és pràcticament la mateixa que existia, doncs, en el seu moment de la inauguració, a l'any 1930. Un palet anterior, només un palet anterior a l'Aeri del Riu, es va inaugurar l'Aeri de Sant Jeroni. L'Aeri de Sant Jeroni, que aquí el veiem des de la part superior i a la part, l'estació inferior, a la carretera, aquí tindríem Santa Cecília, just aquí tocant a l'esquerra, doncs bé, va ser una obra d'enginyeria importantíssima, on era una mica claustrofòbic anar aquí dintre per les mides que tenia, suposo que algú probablement hi havia pujat, algú de vosaltres, no ho sé, i realment l'acompanyant, el revisor, la persona que venia aquí, a vegades, si anava molt ple, es posava aquí dalt, agafat aquí aquesta barana d'aquí dalt, que és on feien les reparacions. Realment va ser en aquella època el cremallera que salvava un desnivell més important de tot el món, o sigui, més vertical de tot el món. Amb 680 metres que tenia de recorregut, salvava més de 500 metres de desnivell. Per tant, era una obra d'enginyeria, doncs, també importantíssima, com tantes que hem vist. I avui dia, que la part superior, on ara hi ha les antenes de Sant Jeroni, no el cim de Sant Jeroni, sinó que es van treure les antenes del cim de Sant Jeroni i es van posar aquí al final d'on arribava abans l'Aeri, perquè, doncs, a Sant Jeroni s'hi pogués accedir d'una manera sense mitjans tan artificials, doncs avui dia encara es pot veure, doncs, tota aquesta estructura, que aquí la veiem antiga. Jo m'esgarrifo, doncs, que fa gairebé 90 anys es pogués arribar a fer un... Bé, tal com m'esgarrifo que a finals dels anys 60 l'home anés a la Lluna amb els mitjans que hi havia en aquell moment, no? Doncs m'esgarrifo de la mateixa manera. Bé, aquí podeu veure la part final, i aquí el que es conserva en aquest moment, que si els que aprofiteu i pugeu a Sant Jeroni, si aneu, em sembla que és el 20 d'abril, que hi aneu, si no recordo malament, no? Sí? més o menys. Doncs quan arribeu a l'ermita de Sant Jeroni, en comptes d'anar cap a l'esquerra, cap al cim de Sant Jeroni, que aneu igual, lògicament, des de l'ermita aneu a la dreta, hi ha un caminet que us porta ben bé amb una balconada en aquest sector, on es pot observar sense cap problema, on es pot observar doncs, encara aquesta estructura antiga, i on des d'aquí doncs, veureu doncs, la part de Sant Benet aquí baix, i aquí teniu la colònia Puig, amb la carretera del doncs bé. Això és el que es veu des d'aquest sector, ampliat una mica amb el zoom de la màquina, si no, doncs, el desnivell, com us dic, és de 550 metres des d'aquest punt fins a baix. I només una curiositat, i és que bé, tot això es va tancar, però realment aquesta fotografia, que no té res d'especial, però per mi té una certa nostàlgia, i surt el meu fill, la nostàlgia no és per això, aquí el meu fill, i després sortiré jo amb un altre, us prometo que no sortirem cap més, només amb la propera. Aquesta és una fotografia del 4 de juny de l'any 2000. Per tant, fa 17 anys, el meu fill era un xicotet de 13 anys, ara ja és bastant més gran, i aquí, entre tots aquests matolls, hi havia una de les cistelles del cremallera de Montserrat, del cremallera de... carai, ja ho diré, de l'aeri de Sant Jeroni. Fixeu-vos, envoltat de matolls i de bardissa, i realment surto jo perquè veieu una mica la claustrofòbia d'aquest indret. Realment et posaves a dintre i sí, doncs, els que són més alts que jo tenien realment dificultats. Doncs bé, per què dic que té una certa nostàlgia? Senzillament perquè 6 dies més tard, amb els aiguats del 10 de juny, que recordareu de l'any 2000, les riuades es van portar doncs, aquests cistells i no els hem vist mai més. No? Vol dir que probablement són de les últimes, casualment, de les últimes fotografies que hi ha doncs, d'aquestes cistelles de l'aeri de Montserrat. Bé, com us dic, si aneu en aquest sector quan aneu d'excursió, a la part de dalt de l'aeri trobareu ara tots aquests repetidors que estan instal·lats en aquest sector d'aquí, i pel camí trobareu encara el lletraret que quan arribaves a la part de dalt de l'aeri trobaves el lletraret que t'indicava Sant Jeroni, l'ermita i el restaurant amb el mirador que hi havia a Sant Jeroni. El lletraret una mica rovellat encara hi és, però el restaurant ja no existeix, està tot enderrocat, però sí que existia, per exemple, a principis del segle XX. Aquí podeu veure el cim de Sant Jeroni, ara veurem el detall, i aquí teniu el restaurant i les cavalleries. Per tant, també s'hi pujava amb cavall fins a aquest sector. Imagineu-vos, dèiem ja, com es havia arribat al monestir, doncs torneu a agafar el cavall i torneu a pujar fins a Sant Jeroni, a més, doncs realment hi havia aquí. I en aquest sector, el 1912, el cim de Sant Jeroni, que hem vist anteriorment, s'hi va inaugurar el Sagrat Cor. Aquest Sagrat Cor que tenim aquí, que ara no existeix tampoc, aquesta edificació no hi és, sí la balconada amb la barana, que ho podeu veure, que realment hi ha inclús alguna via doncs, que arriba a l'altre cantó de la balconada, doncs bé, podeu pujar i podeu veure. I aquesta bona senyora que devia haver pujat amb cavall, doncs l'últim sector el va fer peu amb el seu parasol, amb el seu barret, tots amb el seu llacet i la corbata, doncs arribant al cim de Sant Jeroni. Bé, si algú s'atreveix a imitar-los, doncs podeu anar amb corbata i americana cap al cim de Sant Jeroni. Altres indrets per on s'arribava a Montserrat, doncs la carretera de Can Massana, que és l'actual carretera més arreglada i que realment al voltant dels anys 70 va ser quan es va fer la renovació per deixar-la amb l'estat molt semblant a l'actual, que abans era una carretera de moltes curbes. Aquí la veieu doncs a la primera dècada del segle XX, encara en terra, i aquí teniu doncs, amb aquells autobusos mig les rúbies, aquelles que hi havia, doncs amb els guardapols que la gent es tapava perquè realment tot s'omplia de pols i era complicat doncs, anar per aquestes carreteres. I aquí en aquest sector probablement també algun recordareu el restaurant de Santa Cecília. Ara ja no hi és. Jo recordo de molt petitet amb els meus pares encara haver-hi anat a menjar alguna vegada. També es va tancar i les restes que quedaven, això a peu de carretera, tocant molt, molt a prop al monestir, doncs les restes que quedaven, també la riuada de l'any 2000 s'ho va acabar d'emportar, les runes pràcticament que quedaven en aquell indret. Bé, i potser també doncs, una cosa potser més antiga que nosaltres no hem vist, perquè això pertany al gran èxit que va tenir la colònia Puig als anys 30, abans de la Guerra Civil Espanyola, que realment la gent que s'allotjava allà i anava a passar un mes allà o uns dies allà, doncs amb aquest vehicle, que era el Barcelona 44, com podeu veure, el Barcelona 44, els pujaven al monestir des de la colònia Güell, des de la colònia Puig fins al monestir. Bé, això complicat doncs, de veure. Què va passar amb Montserrat més cap aquí? Doncs bé, que ha estat declarat Montserrat Parc Natural l'any 1987, un parc natural per mantenir d'alguna manera la flora que existia, la vegetació, la fauna i després tot una mica al voltant, a part del propi parc, una regió, un sector protegit precisament per poder conservar i mantenir aquests elements de la natura. Com us he comentat abans, amb els salvatges que hem estat els humans, continua doncs, la fauna i la flora doncs, en aquest sector. Característic de Montserrat, que ens pot cridar l'atenció, doncs, l'àguila de cua barrada, per exemple. L'àguila de cua barrada, que jo conegui, no arriba a les 70 parelles les que existeixen a tot Catalunya. I a Montserrat n'hi ha una que niua. Probablement heu llegit o heu sentit que Montserrat en aquest moment està prohibida l'escalada en determinats sectors. Aquesta prohibició, hi ha sectors que està prohibit tot l'any per protegir, per exemple, aquestes aus i altres, i alguns sectors que només estan protegits en època de cria, o sigui, quan niuen i quan hi ha els ous en preparació. Aquest any, haig de dir que amb satisfacció, que la parella d'àguiles de cua barrades que hi ha a Montserrat han tingut 3 polls, i tots tres han prosperat, per tant doncs, és una bona notícia doncs, dintre d'aquest aspecte. Bé, i aquest és el Duc. Quan anàvem a col·legi era el Búho Real, és el Duc. El Duc és el rapinyaire nocturn més gran del món. Jo a Montserrat no l'he vist, entre altres coses perquè és nocturn i costa de veure. Als Pirineus sí, l'he vist en moltes ocasions, però a Montserrat no, a Montserrat he vist òlibes, que són una mica més petites, però ducs no. Diuen que hi és, doncs bé, si hi és una gran satisfacció que a Montserrat hi hagi doncs, la rapinyaire nocturna més gran del món. Si un dia teniu la sort de veure-la, doncs fantàstic, i m'ho dieu perquè en el sector hi aniré per veure si la puc veure i retratar. També tenim serps, a Montserrat també tenim serps, tenim l'escurçó ibèric. Sabeu que als Pirineus tenim l'escurçó pirinenc i fora dels Pirineus, en la nostra regió, en el nostre sector, i a Montserrat en concret, tenim l'escurçó ibèric, que és una víbora, és una serp veninosa, i per tant és una serp pacífica, però accidentalment la pots aixafar o pots coincidir amb ella i et pot queixalar. El seu verí és perillós, és una mica més potent que el de l'escurçó pirinenc, i la manera de poder-la distingir, si veieu una serp, que és difícil sempre de distingir quina espècie és, si és una serp veninosa o no, tant l'escurçó ibèric aquest com l'escurçó pirinenc, sempre ho veureu molt clar per aquesta forma d'esclop que té el seu morro. Veieu que té aquesta punta alçada, com un esclop? Doncs bé, si ho veieu no us hi acosteu, perquè és una serp veninosa que si et queixela fa falta posar antídot, fa falta posar antídot perquè hi ha accidents d'aquest tipus. És pacífica, però sí, sobretot a la tardor a Montserrat, és una serp que a la tardor té costum d'emparrar-se doncs, a la vegetació sí, a determinada alçada, no? I si tu surts dels camins normals, bé, doncs pots topar-te amb ella, i una queixalada doncs, al sector de l'espatlla o del coll doncs, és més perillosa que una queixalada doncs, a la cama o al dit. No? Per tant, prudència. Bé, i el que ara veieu a Montserrat moltíssim són les cabres salvatges. Cabres salvatges que es van reintroduir l'any 1995, estaven extingides de Montserrat, es van reintroduir i han prosperat moltíssim. Per què han prosperat? Doncs bé, una mica com els senglars, perquè no tenen depredadors. Són espècies que estan adaptades a ser depredades, per tant, es multipliquen de manera important, i si no hi ha depredadors, festa major. Actualment hi ha uns 250 exemplars a la muntanya de Montserrat. La capacitat del massís és per unes 150 aproximadament, vol dir que en sobren bastantes. Es treuen en altres indrets, es col·loquen, es repoblen altres indrets, però realment doncs, el fet de que n'hi hagi un depredador és un problema per la multiplicació d'aquests doncs, animals, que si es deixen multiplicar al final acaben agafant una epidèmia i llavors en moren més que no passis fa una selecció prèvia doncs, i es treuen i es descarten. Bé, és molt bonic, és molt bonic pujar per exemple pel sector de Collbató i a primera hora al matí i sentir els cops de banyes, els cataclocs dels mascles, que és molt agradable i ho arribes a poder veure i les pots veure molt de prop a Montserrat perquè realment doncs, són abundants i doncs, no tenen por als humans, no tenen por als humans i realment es pot fer. Bé, temes, perdoneu que surti el meu fill una altra vegada, si em veigués em renyaria, però fixeu-vos que a Montserrat hi ha hagut grans desastres també. Un dels desastres importants són aquests aiguats que esmentàvem de l'any 2000, del 10 de juny del 2000, que van arrencar de socarrel moltíssims arbres, la força de l'aigua, sabeu que hi van haver morts, i va soterrar, per exemple, tot el que hem vist de la font del portal, allà on hi ha els barets, doncs tot aquell sector va quedar colgat de còdols, precisament, i de material d'erosió amb 2 metres d'alçada, que es va haver d'excavar tot i tornar-ho a treure doncs, i deixar-ho net una altra vegada, perquè va ser un problema important. Però no només els aiguats, a Montserrat hem tingut incendis importantíssims, fixeu-vos que aquest és una crònica de l'any 1861, que es veuen les flames realment sortint per les muntanyes, per sobre de les muntanyes de Montserrat. I podríem pensar que això és una exageració, però realment, si tots recordem que l'hem viscut tots a l'incendi de l'agost del 1986, si vosaltres veieu les muntanyes de Montserrat i les columnes de fum que s'hi provocaven, realment va ser un incendi que, a més, en aquell moment hi havia pocs mitjans per combatre-ho, no com ara, que estem preparats per combatre aquests incendis, en aquells moments no hi havia pràcticament res per poder-ho combatre, va ser doncs, un incendi de grandioses dimensions que doncs, va abarcar tota la muntanya fins a arribar al monestir, que es va protegir, però tota la vegetació al voltant del monestir es va veure afectada i bé, va quedar la muntanya calcinada. Afortunadament, si neu, veieu que s'ha regenerat moltíssim, la natura per ella mateixa es regenera, per sort, però els paisatges d'abans i després en aquests indrets doncs, van ser feien realment plorar. No? Jo recordo que hi vaig anar al setembre a fer un recorregut gairebé plorant, no? I realment havia fet una remullada 3 o 4 dies abans i ja naixia l'herba una altra vegada. Vol dir que en definitiva, bé, la natura és espectacular. Aquí veieu l'incendi al costat de la Santa Cova i probablement recordareu aquesta imatge que va sortir a la premsa d'aquest monjo intentant salvar amb els bombers, salvar doncs, la Mare de Déu de la Santa Cova que va estar a punt de cremar-se i realment doncs, al final no va passar res. Es va afectar tota la vegetació, però doncs, a Santa Cova no. Bé, tot aquest sector doncs, ja sabeu que existeix el Via Crucis, que existeix el Rosari Monumental, mil coses per enraonar, per explicar, però només si anem al sector de la muntanya i de les antigues ermites, Montserrat estava plegat d'ermites com a centre religiós que era. La majoria d'aquestes ermites avui dia estan derruïdes o mal conservades. Aquesta, per exemple, és la de Santa Anna, el sector més oriental de la muntanya, que recentment s'hi han fet uns treballs, s'hi han tret la vegetació i mínimament doncs, es pot veure, però n'està ple d'ermites d'aquestes. Aquí tenim Santa Anna, tenim la de Sant Benet, que ara és un refugi, tenim l'ermita de la Trinitat, tenim Sant Salvador, tenim Sant Joan, tenim Sant Miquel, tenim Sant Jaume, tenim Sant Antoni, tenim Sant Jeroni, tenim tantes i tantes que es poden visitar que realment doncs, totes es poden localitzar d'una manera o altra, però estan doncs, en males condicions ja anant en si el que és la pròpia muntanya de Montserrat. I la muntanya en si, bé, com tots els elements de la natura, són origen de llegendes i es necessita una miqueta d'imaginació també a l'observar-les. No? Bé, ja no sé si us aneu donat compte, segur que sí, aquí tenim el cap de l'elefant, I el gep, l'esquena de l'elefant, que és Sant Salvador, el cim de Sant Salvador. Fixeu-vos en aquesta una mica boturuda que la veiem aquí, ara la veurem de seguida, aquí la veiem des del sud, després la veurem des del sector oest, mirant cap a l'est, i també és una de molt característica. Però bé, l'elefant, que el tenim aquí, encara el veiem millor des d'aquest sector d'aquí, com veiem la trompa de l'elefant, l'ull de l'elefant, perfectament. Això està, aquest és el sector de Sant Salvador, l'antiga ermita de Sant Salvador, que està aquí en aquesta vegetació, i la fotografia més o menys està feta des del sector de Sant Benet, des d'on hi ha l'antic refugi de l'antiga ermita de Sant Benet, que ara és un refugi de muntanya, i aquí a la dreta a sota tindríem l'ermita de la Trinitat, l'antiga ermita de la Trinitat que està derruïda. Bé, tenim un elefant a Sant Jeroni. Disculpeu que una vegada em va passar una cosa amb això de l'elefant. La monarquia espanyola sabeu que ha tingut algun inconvenient amb el tema dels elefants. Doncs quan va passar això, a mi no se'm va ocórrer que el Facebook escriure: ostres, a Montserrat tenim un elefant que les bales no li fan res. I vaig rebre més contestes que les que he rebut penjant imatges de qualsevol glacera de les que hi hagi a qualsevol lloc del món. No? Realment em va respondre molta gent amb aquesta imatge de l'elefant. Tenim la mòmia al costat, la mòmia que la teniu aquí, ben vista també, està també a sobre el que és l'antiga ermita de la Trinitat, això és pujant cap a Sant Salvador, veiem la mòmia. I aquesta és la que vèiem, aquella boturuda que vèiem, que des d'aquest sector és la Prenyada. I el seu nom original és la Prenyada, i realment el nom original que li van posar és la Prenyada. Li van posar la Prenyada perquè en aquell moment ningú tenia nets que coneguessin l'Snoopy. Si no, aquí veieu perfectament l'Snoopy. Li van posar la Prenyada. Si no, avui dia portes un nano allà i la Prenyada, això és l'Snoopy. No? I realment aquí teniu l'Snoopy. Tenim l'Snoopy i tenim una imatge que no us la posaré perquè no l'he portada, que és la de la cadireta que hi ha al sector de la Roca Foradada, vista des del Coll de Porc cap a la Roca Foradada, que és idèntic que l'ET. És una imatge idèntica a l'ET, sí. Passa que totes no us les puc posar perquè no tenim temps. Bé, aquí teniu aquesta agulla, que també hi hauria d'haver algú que no hauria estar gaire content quan van posar el nom a aquesta agulla, perquè és la panxa del bisbe. I aquest és el nom original d'aquesta agulla, és la panxa del bisbe, el Pla dels Ocells. Si anant a Sant Jeroni passeu pel Pla dels Ocells, a sobre el Pla dels Ocells ben bé, pujant a mà dreta, teniu la panxa del bisbe. Bé, i aquí tenim el cavall Bernat, que jo no sé vosaltres, de cavall no en té res. El que realment és el carall trempat, que és l'origen del cavall Bernat, del nom de cavall Bernat, és el carall trempat. I a mi, si em permeteu, m'agradaria llegir-vos una de les llegendes del cavall Bernat, perquè, bé, fa riure, no? Pràcticament, ja sabeu que sempre apareix el dimoni en aquestes llegendes, però, bé, si em permeteu, us la llegeixo. És una de les moltes llegendes que hi ha del cavall Bernat. Diu: segons la llegenda, un llenyataire que es deia Lari sempre estava amoïnat pel fet d'haver de treballar tant per dur a vendre la llenya que extreia de la muntanya sagrada. Per això, quan el dimoni, disfressat de cavaller, li ofereix el seu cavall per fer-li la feina més fàcil, ell no se'n sap estar. Sobretot quan el dimoni li diu que el tracte serà per 10 anys. Passats els 10 anys, el busquerol haurà de trobar-li algú que li pugui sostenir la mateixa càrrega que podia transportar en aquell moment el cavall. Si no ho pot complir, el llenyataire se n'haurà d'anar amb el dimoni al seu alberg, per tant, l'ànima al diable, com a totes les llegendes. D'aquesta manera, a base de dir cavall Bernat, baixa'm la llenya al Llobregat, les coses començaren a anar bé en Lari, que fins i tot es pogué casar. Però sobretot quan les coses marxen bé, 10 anys passen volant i un bon dia el dimoni tornà. Volia el que era seu, o un animal que pogués carregar el mateix que el cavall Bernat, o l'ànima del llenyataire. Quan les coses es van complicar i es van posar serioses, la seva esposa hi intervingué demanant ajut a la Verge Maria. De sobte es feu una llum enlluernadora, esclatà un gran estrèpit i les muntanyes retunyiren. El matrimoni perdé el sentit i quan es varen recuperar, el dimoni i el cavall no eren enlloc. Només una nova agulla en forma de cavall, de dimensions colossals, s'erigia sobre la serralada. Per això, diu la llegenda, el cavall Bernat té el seu origen en la petrificació d'un cavall d'origen diabòlic. És gaire segur que aquí algú es va intentar inventar una llegenda per justificar el canvi de nom. Segurament es tracta d'un invent culte, d'un cert sector social preocupat per la moral. I aquí això dels caralls no feia massa gràcia, i si eren trempats encara menys. No? Bé, aquesta és una de les llegendes, doncs, del cavall Bernat. Bé, el cavall Bernat, no sé si igual esteu al cas, divendres s'hi van rescatar dos escaladors, divendres passat, polacs, que bé, baixaven una via del cavall, se'ls va entortolligar la corda i es van quedar penjats a 140 metres d'alçada. I bé, va ser un rescat dificultós perquè es va fer fosc, perquè ells no sabien explicar ben bé a la via on estaven, però afortunadament sense cap problema els van rescatar sans i estalvis. Bé, aquest és el cim del cavall Bernat, on hi ha una imatge de la Mare de Déu, aquí al cim. És la tercera que hi ha, les anteriors, doncs, una es va destruir, la va destruir algú, i una altra la va destruir un llamp, i aquesta més o menys deu fer pràcticament uns 30 anys que hi és. Jo recordo que el dia, doncs, que es va posar, hi vaig anar, ho hauria de buscar la data que era, però més o menys deu fer uns 27 o uns 30 anys aproximadament que es va posar aquesta nova imatge i que està aquí al cim. Bé, altres agulles interessants. El cap del mort. Aquest és el cap del mort. No és la millor imatge del cap del mort, però vaig aprofitar per fer-la, ja que hi havia un viu a dalt, i per tant es veu una mica les dimensions del cap del mort. No? Aquí teniu l'ull, l'altre ull és a l'altra banda. Bé, doncs es veuen una mica les dimensions del cap del mort, amb una mica d'imaginació sempre. I des del cim de Sant Jeroni, veiem allà lluny tota la regió d'agulles amb moltíssims noms de totes les agulles que ens podríem estar aquí tot el dia sencer, i aquest sector d'aquí, que és el sector dels frares, els frares encantats, com que és una mica lluny del monestir, ja hi entra l'encanteri, ja no tot té la religiositat estricta, sinó que els frares ja són encantats d'alguna manera. I des d'aquí Sant Jeroni veiem un altre element, una altra muntanya, una altra agulla molt característica, que és el camell, el famós camell de Sant Jeroni, el cap, el gep, la cua. Doncs aquest el veureu perfectíssimament des del cim de Sant Jeroni, els que doncs us animeu a pujar-hi el dia que aneu. Bé, aquí hi ha molts més. Aquest, nosaltres, no és el seu nom oficial, però aquesta agulla li diem el dit de Déu. Això és la Canal de la Llum, mai millor dit, la Canal de la Llum, que separa Montserrat pel centre, entre la part oriental, aquí a l'esquerra, i la part occidental, aquí a la dreta. Aquí a 250 metres hi ha el monestir de Santa Cecília, la carretera. Per què? Doncs perquè a la tardor, que el sol passa baix, doncs al migdia, si aneu, la Canal de la Llum doncs fa aquest resplendor, doncs, amb aquest dit de Déu que li diem nosaltres, que no té més que això. Bé, jo per acabar, perquè segur que m'he passat de l'estona, m'agradaria ensenyar-vos la muntanya de Montserrat tal com es veu des d'allà on visc jo, des del sector d'Igualada, des de la comarca de l'Anoia, potser baixant de la Panadella també ho podreu veure, més o menys aquesta imatge. Fixeu-vos, deixeu-me que us situï una mica, aquí tenim Santa Magdalena, la Miranda de Santa Magdalena, el Gorro Frigi. Per tant, el monestir és aquí darrere, aquest seria el vessant de Collbató i el vessant del Bruc, per entendre'ns. Aquí tenim la Prenyada, que hem vist abans. Aquí, encara que no ho veiem, hi ha l'Elefant i Sant Salvador, els Flautats, i aquest és el Montgròs, ja el sector occidental de Montserrat, que no ens deixa veure ni el cavall Bernat, ni tot aquest sector, ni Sant Antoni, ni tot aquest sector, perquè el Montgròs ens ho tapa, i aquí tenim el sector de la Salamandra i els Ecos, que ens tapen el sector de Sant Jeroni, el cim de Sant Jeroni, que ens queda aquí darrere. Tot el sector dels Frares Encantats i la part més occidental, que és la regió d'Agulles. I aquí a la regió d'Agulles hi ha un element interessantíssim de Montserrat, que és aquest d'aquí, que és la Foradada, la Roca Foradada. A l'Anoia, a Igualada, i aquest sector, hi tenim un cert apreci especial a la Roca Foradada i a aquest sector, perquè nosaltres entenem Montserrat, poseu-hi imaginació, com un drac. Aquí teniu el cap del drac, l'espatlla amb les escates del drac i la cua del drac, si voleu. Sobretot aquest sector d'aquí el veieu bé, no? Ja us he dit que una mica d'imaginació s'ha de posar. Bé, no, hi ha llocs que s'identifica millor i altres pitjor, no des de tot arreu es pot retratar una mica bé. No? I per què us dic que té un interès específic la roca foradada? Hi ha moltes llegendes de la roca foradada, jo ara us en esmentaré una que em va marcar per tota la vida i després us en llegiré una altra per acabar. La que em va marcar per tota la vida, mireu, jo era petitet, sabeu aquells primers flaixos que teniu quan deveu tenir 3 anys, les primeres coses que teniu consciència d'en recordar-vos-en? Doncs tinc consciència de que jugava amb una veïneta que es deia Treseta. La meva mare i la seva mare eren molt amigues i doncs, jugàvem al terrat i elles devien enraonar. No? I un dia a l'estiu devia fer molta calor i ens van posar un cubell d'aigua, 2 cubells d'aigua, una cada un, perquè ens banyéssim. I aquell dia em vaig donar compte que la Treseta i jo érem diferents. Us ha passat alguna vegada també, de petits. I jo hauria preguntar, d'això no me'n recordo, me'n recordo de la resposta, hauria preguntar per què la Treseta no és com jo o no és un nen, no? Resposta, perquè la Treseta va néixer un nen com tu, però va travessar la roca foradada amb un cistell ple d'aigua i com que no li va caure ni una gota, es va tornar una nena. Marcat i frustrat per tota la vida, No, no. Aquesta llegenda existeix, existeix. Avui dia en diem canvi de gènere, a la nostra època en deien canvi de sexe i a l'època de quan érem petits en deien travessar la roca foradada amb un cistell ple d'aigua. Doncs, si teniu ganes de canviar de gènere no cal que us compliqueu la vida i ho intenteu. Aquesta és una llegenda que només existeix, jo no sé si algú la coneixia, però realment només les persones d'aquell sector en tenim coneixement. Vol dir que algú se la va inventar un dia per alguna cosa i des d'aquell moment reconec que he tingut interès per les llegendes. Deixeu-me, per acabar, que us llegeixi una llegenda que a mi m'agrada molt, de la roca foradada. Diu la dita que una vegada els angelets del cel, per passar l'estona, van amuntegar tota una colla de roques fins a crear una joguina que era la muntanya més gran que mai es podia imaginar. Els angelets l'anaven portant cap aquí i cap allà i l'estacaven amb un cordill per arrossegar-la. La joguina, en forma de muntanya, era molt pesada i feixuga i feia trontollar tot el cel. Déu, enfadat, va dir als angelets que baixessin aquella joguina a la terra perquè al cel hi feien molt d'enrenou. Ells, obedients, van baixar la muntanya estacada amb el cordill. Un cop a terra, els angelets seguien jugant amb la muntanya i fent-la anar cap aquí i cap allà. Un bon dia, quan passaven entre el Bages i la noia, el fil de la muntanya es va trencar i la joguina va quedar ancorada i abandonada per sempre més en aquest indret. Encara es conserva l'ansa on els angelets lligaven el fil per estirar la muntanya. És la roca foradada. No sabem si això va anar ben bé així, però el que sí podem dir és que en dies com avui, que el sol surt pel vell mig de la roca foradada, sembla talment com si els angelets hagin volgut baixar per retrobar-se, ni que sigui per uns breus minuts, amb la seva joguina en forma de muntanya. Moltes gràcies per la vostra atenció. Endavant.
Escolteu una cosa. En primer lloc, la meva felicitació, perquè mai a la vida m'havien parlat de Montserrat amb tants detalls com heu fet vos. A veure, jo no us vull fer cap pregunta, només us comentaré dues curiositats. L'any 53, quan hi va haver l'accident del Cremallera, sí. Jo tenia 17 anys ja, i a partir d'aleshores, amb una moto que tenia, havia pujat moltes vegades per la carretera de Montserrat i el gosset no el van retirar. No el van retirar. O sigui, el senyor de la boina i de la gorra, que heu dit que segurament treia molt bones propines, va seguir traient, suposo que bones propines, ignoro quants anys, però durant una colla d'anys va seguint allà en el mateix lloc i els cotxes paraven i pagaven
peatge, eh?
Li pagaven una propina. Jo suposo que això es va, diguem-ne, entre cometes, arruïnar un dia que van canviar el traçat de la carretera i, esclar, va quedar fora de lloc i aquell bon home es devia trobar fora de lloc. Bé,
jo, francament, li agraeixo aquesta aportació perquè jo ho desconeixia, perquè probablement devia ser pel sector nord de la muntanya, pel sector de Collbató, per on es devia pujar.
I sí, però en el pas a nivell. Aquest senyor estava en un pas a nivell, per això era el guardagulles. És que no era un guardagulles, era un guardián de pas a nivell.
Sí, sí,
i llavors, clar, la carretera seguia passant i quan van treure el tren el
pas
a nivell seguia.
Bueno,
el segon només és una curiositat, diguem-ne, una mica marginal. L'aeri de Montserrat és d'uns particulars. Sabeu que aquesta mateixa companyia té una altra aèria a Catalunya?
No, ho desconec.
El telefèric del Port.
Ah, molt bé, sí, és veritat, és cert, ho havia llegit, sí. Moltes gràcies per l'aportació. Va, ahora una de la Antártida.
Hablando de aportaciones, yo querría hacer sobre todo una que me parece que es muy interesante que se conozca, que se sepa, que es que el monasterio de Montserrat se hizo fundamentalmente con dinero de México, con oro de México, que vino de allá. Yo he tenido la suerte y el privilegio de estar 3 años dando clases a los chicos de la Escolanía de Montserrat, no de canto, sino de lengua castellana. Yo decía que era la lectora de castellano en el monasterio.
Muy bien.
Entonces puedo decir también que los huertos de los monjes ahora no están como huertos, sino que están como un jardín.
Exacto.
Y que desde luego dar clase a los alumnos de la Escolanía en los jardines donde jamás había entrado una mujer, yo fui la primera mujer que entré a trabajar al monasterio, me parece que es un privilegio. Y querría añadir otra cosa, que es que a veces las leyendas, ¿cómo lo diría? Que hay leyendas que se convierten en hechos históricos y corren como hechos históricos y no lo son, como por ejemplo la de las 4 barras del escudo de Cataluña. En realidad, las 4 barras del escudo de Cataluña, del reino de Aragón y Cataluña en aquel momento, era porque cuando estaban en lucha el Vaticano, el Papa y el rey francés, las banderas de Francia eran blancas con la flor de lis. Las del Vaticano eran amarillas y en el mar era muy difícil de distinguir a quién se tiraban las bombas. Y entonces la idea de hacer una bandera donde hubiera colores rojos, luego ya se hizo toda la leyenda, etcétera, ¿no? Pero me parece que también había que decirlo.
Bé, jo la felicito pel fet d'haver estat a Montserrat amb aquestes condicions que vostè esmenta i em sembla que teniu una conferenciant per una propera ocasió. Sí, realment he esmentat que era una llegenda i realment sí, moltes llegendes. Em torno a passar al tema de les glaceres, si em permeteu. Per exemple, a nosaltres se'ns pregunta moltes vegades en quina situació estaven a l'època d'Aníbal els Alps perquè pogués travessar els Alps amb un exèrcit d'elefants, que no s'han trobat enlloc. També és una llegenda que com a llegenda ja ha passat a ser història, però és una llegenda. Però bé, alguna resta d'aquests elefants sortirà qualsevol dia que es facin algunes obres, llavors sabrem si realment és història o van passar per allà. Respecte al que comentava del tema de Mèxic, doncs sí, hi va haver un monjo montserratí, jo no, francament no recordo el nom en aquest moment, però el trobaria, que va anar amb Cristòfol Colón cap a Amèrica i a partir d'aquí, com sabreu, doncs, hi ha certa devoció a les zones conquerides pels espanyols a Amèrica, la Verge de Montserrat, que tenen com a origen doncs, l'aportació que aquest monjo va fer doncs, amb aquestes expedicions que hi van haver. Algú més vol fer un comentari?